Sobreviure al català, aquest espai del Defarafar de Ràdio Illa que feim en col·laboració amb la Conselleria Insular de Cultura, amb el Servei d'Assessorament Lingüístic. Tenim amb nosaltres el seu filòleg, en Carles Torres. Benvingut i bona setmana, Carles.
Bon dia, Pepo, com estem?
Bé, contents de xerrar amb tu. Avui volem parlar sobre alguns topònims.
Sí, mira, la setmana passada vàrem parlar de com escriure els articles dels topònims, si te'n recordes.
Topònim, nom de lloc, eh?
Correcte, els noms de lloc. Com escriure els articles que a vegades porten alguns noms de lloc, com l'espalmador,
la mola,
etc. I, per tant, és un aspecte molt ortogràfic i molt concret. I aquesta setmana hem pensat que volíem obrir una mica el Zoom i fer una reflexió sobre els topònims que tenim aquí a Formentera. Sobretot per donar el valor de conèixer i de tenir curiositat pels topònims que ens envolten.
Al final, el topònim, no, el nom d'un lloc, també explica molt sobre aquell indret, què és el que s'hi feia, quina història va tenir lloc allà, no?
Correcte, si no ho he explicat
tot, de què vivia aquella gent, tot això.
Va per aquí la cosa, perquè de fet entendre els topònims o tenir curiositat per ells és d'alguna manera entendre com es fa la nostra manera de capturar en noms l'espai. Quan posem un nom, com tu comentaves, podem explicar, s'expliquen doncs, històries, fets curiosos, feines, etc. I te vull posar un exemple amb això. Ja saps que nosaltres, des del SAL, des del Consell Insular de Formentera, fem cursos de català, fem tots els nivells, i en el nivell inicial, són el perfil de l'alumnat són persones que porten més o menys temps aquí vivint entre nosaltres, i que estan aprenent la llengua. Doncs, quan, per exemple, explicàvem a classe els articles personals, és a dir, en i na, i explicàvem com funcionen amb la contracció de la paraula casa, i queda can i cana, la cara dels alumnes, que de cop entenen per què es diu allò, allà on van a comprar el pa, allà on van a fer el cafè.
Perquè es diu Can Manolo, no?
Per exemple. Sí. O allà on viuen. Perquè es diu... D'on ve aquest can o d'aquesta cana? Clar, és com una pau interior que ells tenen mateixos amb l'espai i dic, ostres, ho entenc. I, per tant, és important reivindicar la transmissió dels topònims, dels noms de lloc. És important també reivindicar la correcta ortografia, és a dir, a vegades, si tenim dubtes, intentar resoldre'ls a través del SAL o a través de l'enciclopèdia, a través de professors, d'altres professors, intentar donar el valor que és molt en els noms de lloc. Què són els noms de lloc? En general, els noms de lloc poden indicar com és aquest lloc. Per exemple, Pesqueres Altes, Punta Prima, Cova Grossa, Punta Roja. Ens estan explicant com és, els estan descrivint. També poden indicar on són, on és. Per exemple, quan parlem de se tanca d'allà dins, es cap, ens diu on està situada que se tanca. També ens poden situar cap on miren o on es troben. Per exemple, un clar exemple és la platja de Migjorn. Migjorn, que és sinònim de sud, per tant, està encarat cap al sud. Què hi ha o què hi ha hagut? Per exemple, Escopinar, Platja d'Escanyers, Torrent de Salga, Arenals. I també poden expressar què són. Per exemple, Pepo, vols que juguem a un joc, tu i jo?
A veure, va.
Jo dic la definició del diccionari i tu em dius el nom. Per exemple, un de senzill, Cala Petita.
Caleta.
O una població, un nucli, que també es diu Sant Agustí...
Escaló de Sant Agustí.
Correcte. Cala Petita, la definició de caló, és cala petita. Escaló. Caleta és un altre tipus de cala. Jo et dic, turó isolat, de forma massissa, arrodonida i plana al capdamunt.
La Mola.
Perfecte. Pas estret. O canal estret.
Es Freus.
Bravo, molt bé. Bravo és correctíssim.
Sí, eh?
Correcte. Puig petit, en plural.
Puig petit, en plural. Espujols.
Bravo.
Però jo pensava que venia de pujol, d'un pujol, no?
Un pujol és un puig petit.
Un puig petit, sí.
És a dir, el diminutiu ol fa, doncs...
Puig, pujol.
Exacte. Ah. Un altre, aquesta potser no és tan senzilla. Espai de terreny entre terrenys més alts.
Espai de terreny entre terrenys més alts. M'imagino una fondalada, no? Una mena com de vall, s'esclotades?
Bravo, fantàstic, Pepo, correcte. Fixa't que el que està dient s'esclotades és la definició del que és el lloc.
Clar.
En definitiva, entendre els noms de lloc i adoptar-los com a nostres ens fa entendre millor el lloc on vivim. Hi ha també, per exemple, casos en què amb els noms de lloc podem entendre, com tu abans comentaves, velles activitats, activitats, diguem, o feines. Per exemple, un cas molt clar és Sa Pedrera. Aquesta zona de l'extrem de Mestral de Formentera, a ponent de Sestany, rep el nom de Sa Pedrera a causa de la gran quantitat de pedreres de marès que es troben distribuïdes al llarg de la costa. D'acord? Després també podem parlar de noms més o menys foscos. Més o menys, si parlem de Sa Pedrera, entenem que és un lloc d'extracció de la pedra, però si parlem de s'espalmador, per exemple. S'espalmador, que diguem...
Què vol dir espalmar?
Correcte. Espalmar és una activitat nàutica que consisteix a netejar i cobrir d'una capa de seu o quitrà, per exemple, el fons d'una embarcació o el buc d'una barca.
Ah, té molta lògica, llavors. Clar, correcte. Al final hi ha un refugi, la platja de Salga és un refugi molt bo per, precisament, doncs, anar a arreglar el barco, el que sigui.
El vaixell, la barca, d'acord? I fixa que espalmador ve d'espalmar, i per què es diu espalmar? Perquè aquesta activitat es realitzava amb les palmes, amb els palmells de les mans. D'aquí ve espalmar i espalmador. Altres, per exemple, activitats, Camí de ses Vinyes, aquest camí que uneix Sant Ferran amb Espujols. Llegim a l'enciclopèdia que aquest nom, que és un camí de curt traçat, està vorejat per 7 tanques de vinya, circumstància que probablement justifica el topònim.
Clar.
Qüestions històriques, per exemple, quan parlam de Pas de Nadolf, entre els trucadors, és una zona, diguem, que té una limitació complexa, perquè a vegades es confon el que són els trucadors amb el Pas de Nadolf, i també hi ha microtopònims, hi ha Pujolet de Nadolf, Platja de Nadolf, etc. Fa referència aquest Adolf a un, diguem, a un succés que va ocórrer el 1882, quan hi va naufragar un bric suec que s'anomenava Adolf. Per tant,
un bric és un vaixell.
Exacte, un vaixell suec. Aquest topònim és un fet, diguem, de la nostra història, en aquest cas, desgraciada història.
I li ha quedat així.
Correcte, correcte. Altres casos d'històrics, es monestir, per exemple. Ja sabem que a la Mola tenim quatre vendes, vendes del monestir, Sa Talaiassa, Escarnatge i, precisament, les Clotades, com abans comentàvem. Doncs, esclar, en aquest cas el monestir fa referència a una a fonts historiogràfiques que se suposa que abans del 1235 hi havia hagut una comunitat religiosa i encara que en aquest moment el temple és vagament present en la cultura popular, tradicionalment i oralment s'associa doncs, allà on està situada la venda de el monestir, a la Mola, doncs, amb l'edifici d'aquest monestir.
Caram, doncs avui hem escarbat un poc, hem explorat un poc l'origen dels noms, dels topònims, dels noms de lloc de la nostra illa i suposo que amb això, bé, podríem seguir i seguir. Mira, un parell de coses, abans parlaves, com podem entendre el cant Manolo o el cant el que sigui. L'altre dia en feia una reflexió de la diferència entre Cas Ferrer, que està aquí al costat de Sant Francesc, i Can Ferrer, que està allà a la Mola.
Sí, quan parlem de can, sempre hem de tenir en compte que s'ha d'utilitzar l'abreviació de casa, ca, més l'article personal. Per tant, sempre que hi hagi can, el següent nom és un nom de persona, nom de família, etc. En canvi, cas fa referència a l'article salat. Per tant, aquí tenim o un ofici o un mal nom, d'acord? Per tant, si parlem de can, en el teu cas seria Can Pepo, d'acord?
O cas periodista.
Correcte.
Va, passem d'assumpte, perquè també ens portaves també una reflexió sobre com utilitzem el reflexiu en alguns verbs, no? En l'espai ja ho sabies. Bé, doncs vam sortir al carrer a preguntar a la gent si havien de dir Ric molt amb tu, o em ric molt amb tu, o he caigut a terra, o m'he caigut a terra. I això m'ho varen dir.
Que és diferent si jo dic, o sigui, m'he rigut jo d'alguna cosa jo, o he rigut, hem 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 rigut amb altra gent.
Em quedo amb m'he caigut, amb l'apòstrof, m'he caigut.
Jo diria he rigut molt amb tu i he caigut a terra.
Jo diria he caigut a terra i he rigut molt amb tu. Aquestes dues. O sigui, crec que és caure i riure, no caure'm i riure'm. Em sembla que allò de caer-se, o sigui, ho veig més com una cosa del castellà, no? Caer-se, mover-se, són reflexius, no es diu? I en canvi en català em sona com incorrecte, però no em sé la norma, ho estic dient totalment intuïtivament.
Per favor, Carles, desvela el misteri.
El misteri és senzill. Com deia aquesta última oient, hi ha verbs en català que no són reflexius, per tant, en aquests casos concrets, caure i riure, no caure's ni riure's, d'acord? Alerta, però, aquesta acció, per tant, que ha de quedar clar que és he caigut, he rigut, etc. Fixa't, per exemple, en aquesta frase. M'ha caigut l'ungle del dit gros. Aquí, per exemple, aquí sí que és correcte, perquè aquest pronom, fa referència a la meva ungla. D'acord? No és l'ungla que cau, no som jo que caic.
Sí.
D'acord? Per tant, no hem de confondre, a vegades es fa més complex, això.
A la meva filla se li han caigut els dents, però la meva filla no s'ha caigut a terra, la meva filla ha caigut a terra.
Correcte, correcte. O, per exemple, he rigut molt amb aquest acudit. D'acord? Mm-hmm. He rigut, no m'he rigut. Però, imagina que jo som un còmic, un comediant,
sí.
I m'han rigut tots els acudits.
Ah, això sí.
Clar. Els meus acudits.
Clar. M'han rigut les gràcies.
Correcte, correcte.
Bé, i ja per anar a acabar, volia fer també un parell de reflexions sobre un terme, un nom en particular. De quin mot parlarem avui?
Mira, ara són justament les 11:05, veritat?
Sí.
Una hora perfecta per esmorzar. Una hora perfecta per esmorzar de pa. I és una hora perfecta per esmorzar de pa amb companatge. La paraula companatge és una paraula molt bona, molt nutrient. La definició de companatge és vianda que es menja a més del pa. Per tant, companatge, companere, seria això, companticum, perdó, companaticum, perdó, seria, per exemple, sobrassada, botifarró, pernil, formatge...
Companaticum és un llatinisme que acabaria de dir que...
Allò que acompanya el pa,
bé.
D'acord? Dic aquesta paraula perquè, a més de que aquesta hora és bona per esmorzar, també és molt saludable esmorzar amb gent, d'acord?
Sí.
No és la mateixa paraula, però hi té molta relació. Una paraula, diguem, que a mi m'agrada bastant, que és company, company o companya. Amb els seus, diguem, derivats, companyia, companyonia, etc. En aquest cas, la paraula...
Companyonia que no companyarisme.
Bravo, molt bé, per això l'edem, perquè a vegades aquesta paraula costa de dir, però diguem que la companyonia, que és la solidaritat o harmonia amb els companys, en català és companyonia. La definició de companyia és presència d'una persona vora una altra perquè no estigui sola. Vull dir que són paraules entranyables, d'acord? I, a més, quan se sap d'on ve aquesta paraula del company, ve del llatí companio, companionis, i, literalment, també té a veure amb la paraula companatge perquè és qui comparteix el pa. És a dir, un company, companere, és la persona en què comparteix el pa. Per tant, d'estar acompanyats, si això s'acompanya amb un bon companatge, amb un bon... una llesca de pa amb oli, un companatge i companyia, doncs ja és un festival.
Doncs mira, ens has fet venir gana. Carles Torres del SAL, del Servei d'Assessorament Lingüístic, com sempre, moltes gràcies. La setmana vinent, el pròxim dilluns, més sobre viure el català. També per suggeriments o preguntes us podeu, comunicar-vos amb Radio Illa, 971-32-3004, o si no, info@radioillaformentera.cat. Que vagi molt bé, Carles. Gràcies.